Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò.
Bona tarda. Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so avui no la du Quima Parra, la du Cristina Junyent, que alhora us parla. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox amb dues os, i també a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Comencem! A finals del segle XIX i principis del XX, Catalunya experimentava un gran impuls científic i cultural amb la consolidació de societats científiques i institucions museístiques. La ciència era considerada una eina de progrés i modernització i, dins aquest moviment, la història natural va ser un dels camps més actius. En aquest context es va crear el Museu d'Història Natural i la Institució Catalana d'Història Natural, que més tard va passar a ser filial de l'Institut d'Estudis Catalans. En ambdues institucions, Joan Baptista d'Aguilar Amat va tenir un paper fonamental. Per parlar-nos d'ell, contem amb la seva neta, Anna. Hola, Anna.
Hola, què tal?
Anna d'Aguilar Amat és poeta, assagista, investigadora, va estudiar filologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va doctorar, i on posteriorment va ser professora universitària especialitzada en terminologia aplicada a la traducció i la lingüística. La tenim aquí perquè acaba de publicar el seu llibre Naturalistes morts, la seva primera incursió en la narrativa, que ha estat editat per Pagès, i on el principal protagonista no hi participa. El principal protagonista és el seu avi, Joan Baptista d'Aguilar Amat, naturalista, desaparegut al setembre del 35. Anna, el teu avi era enginyer industrial,
sí,
però alhora era aficionat a la malacologia, que és l'estudi dels animals amb closca. Què li va motivar aquesta afició?
Llavors, en aquella època, com que no hi havia de distraccions com tenim ara de pantalles i tal, doncs algunes persones tenien hobbies. La història natural era un hobby per tota aquesta colla de naturalistes. Ell va estudiar enginyeria i treballava a la Canadenca, dins de la patronal, però des del 1916 va estar vinculat al Museu de Zoologia com a curador de la secció d'invertebrats. I després va tenir moltes altres funcions dins del museu, va ser bibliotecari, ser director, perquè els membres de la Junta anaven canviant, no? Anaven rotant les responsabilitats dins del museu. El museu va aparèixer de... Bueno, alhora, no sé si va de després o en el mateix temps, perquè hi havia una sèrie de persones que tenien col·leccions d'animals que havien portat de països exòtics, per exemple, un darder i d'altres, i llavors doncs, van decidir ajuntar-los, fer el zoo i fer el museu. Llavors, què li va dur amb ell a aficionar-se a la història natural, en especialitat amb els mol·luscs? Doncs van ser professors que van tenir els jesuïtes i altres centres on ells es van educar, com en Barnola, fer diferents... I el seu mestre en particular era Bofill i Poch. I llavors, doncs no sé, va anar conreant això. Juntament això es vinculava amb el Centre Excursionista de Catalunya, perquè les dades les anaven a buscar, o sigui, feien treball de camp. I això doncs, motivava sortides. Tot plegat era una passió per ells. No? Per això el llibre de Josep Maria Camarasa es diu 100 anys de passió per la natura, el que va fer que va publicar l'any 2000 sobre la institució, i tot això ho explica ell molt bé en allà.
Ho penjarem perquè els nostres oients el puguin trobar per al blog fenomensnaturals.net. Anna, quines van ser les principals contribucions científiques o publicacions del teu avi, Joan Baptista d'Aguilar Amat?
Doncs hi ha una llarga llista de publicacions i contribucions que es pot trobar a la plana de Bioexplora, que depèn del museu, i en allà doncs, veureu, hi ha llibres traduïts, per exemple, un tractat de física de 20 volums, però en col·laboració amb Feliu i Roquer, però ell va fer d'aquests 20, em sembla que va fer 16, i després doncs, va traduir obres que van servir a persones com la Roser Nos, que va ser la directora del zoo, perquè ella així m'ho va manifestar, no? Una traducció d'un llibre que es deia Los animales de l'univers, que ho va traduir de l'anglès, i també un altre sobre les races humanes. O sigui, com a traductor va fer molta tasca. I després va publicar sobre la seva recerca, principalment sobre troballes de mol·luscs, i també era molt aficionat o expert en petits mamífers, panats, rates cellardes, esquirols, aquesta mena d'animalons, que són animals, tots aquests petits animals, que són bioindicadors d'un ecosistema. O sigui que no era banal que ja es dediqués a aquests, no? Perquè en aquesta època, teories de Darwin ja tenien un temps de ser publicades, però a Catalunya, doncs, per presència del catolicisme i altres coses, costava una mica, no? Havien de nedar i guardar la roba en aquest aspecte. Doncs una de les contribucions principals són els exemplars tipus que hi ha al Museu de Zoologia. En uns dels viatges que va fer el meu avi a la Indochina, recolzat per el museu i també pel mecenes Emili Juncadella, perquè llavors la ciència funcionava molt amb mecenes i sponsors, no era com ara, llavors van anar a la Indochina i ell va recollir tot d'exemplars, els animalons es posaven en formol, una mica com va fer Darwin, no? I després també doncs, tots aquests mol·luscs que hi va portar, doncs estan en una caixa forta del museu. Per què? Què vol dir exemplar tipus? Vol dir que tots els museus conserven uns exemplars que donen fe que el codi de nomenclatura zoològica és veritable, és fefaent, perquè no pot haver-hi un nom només, hi ha d'haver un exemplar que justifica el nom. Llavors, cada museu doncs, és custodia uns exemplars X, no? Per exemple, llavors els naturalistes que volen estudiar segons quins mol·luscs, doncs vindran aquí a Barcelona i demanaran de veure els mol·luscs que va portar el meu avi perquè són els representants.
I ell fa la descripció i posa el nom, sí. I llavors es guarda tot.
I es guarda, no? Doncs pues amb altres museus del món passa el mateix, eh? O sigui, tu segons quins exemplars doncs has d'anar a un país de Sud-amèrica o Alemanya, on sigui, i visitar un museu perquè t'ensenyin els exemplars aquests que estan estudiats.
Ell va fer expedicions aquestes que has comentat. Ens pots explicar alguna cosa d'aquests viatges?
Doncs va fer viatges a l'Àsia, com aquest a la Índia i la Indochina, que llavors deien la Cochinchina, perquè sí. Però bueno, era la Indochina francesa, i després a l'Àfrica.
Amb qui va anar a l'Àfrica?
A l'Àfrica va anar amb Pius Font i Quer, que és un botànic molt conegut i molt apreciat aquí a Catalunya, que va fer una recerca molt important per la part botànica i que era una persona que organitzava moltes expedicions. En part també perquè en Pius Font i Quer era botànic farmacèutic militar, perquè no va poder entrar a la universitat per qüestions que el Camarasa t'explicaria molt bé, i llavors doncs, va optar per fer aquesta oposició a farmacèutic militar. I això li va proporcionar de demanar destins on hi havia campaments o hi havia clar. Places militars. I en aquest sentit doncs, va voltar per tota la península i va voltar doncs, a l'Àfrica en concret per molts llocs, del Marroc, del Rif...
El protectorat.
Tot el que era el protectorat. Eh? Llavors, en Sidi Ifni, doncs, en els viatges que va fer a la Índia, és particularment interessant aquest del 1929, que va ser Emili Juncadella Vidal Ribas, que era net del Jeroni Juncadella, que havia fundat les hidroelèctriques a Catalunya, una família molt poderosa, no? El germà d'Emili Juncadella era el que va fundar la Transmediterrània, o sigui, eren gent que tenien molt doncs, la paella pel mànec del capital. I aquest senyor era caçador. Llavors va ser l'últim propietari del castell de Montesquieu, on si algú va visitar ara mateix, perquè és de la Diputació, es pot visitar, és un parc públic, doncs hi ha penjats tot de caps de cèrvols, etc, que són els trofeus d'Emili Juncadella, caçador. El meu avi sabia idiomes, era molt, molt hàbil, parlava alemany, anglès, francès, que ja hem dit també que era de traductor, no? I llavors l'Emili Juncadella el va agafar, es van conèixer al centre excursionista, i el va agafar com a secretari, perquè li feia traduccions i per correspondències, etc.
Tot això treballant a la canadenca.
Tot això treballant a la canadenca, tot i que crec entre el 16 i el 20, perquè el 16 entra com a agregat al museu. O sigui, que crec que durant un temps va estar a la canadenca i al museu, però després va deixar la canadenca i es va dedicar només al museu. O sigui que no sé en quin punt va començar a fer de secretari. Això no tinc aquesta edat. Potser es podria trobar, però jo no l'he investigat. El cas és que li feia com de secretari i eren amics, etc. No? I l'Emili Juncadella, amb aquesta passió de la caça, va tenir el caprici d'anar a caçar un tigre a la Indochina. I li va demanar al meu avi, com a políglota, doncs, que l'acompanyés. I el meu avi encantat, naturalment. Llavors el va acompanyar, que ja he dit que va ser el 1929, un viatge que va durar 6 mesos, i van anar doncs, amb la companyia de navegació naviera dels francesos, perquè llavors el món era colonitzat mig dels francesos, mig pels anglesos, no? Van sortir de Marsella, van travessar tot el Mediterrani, van passar el canal de Suez, i van fins a l'extrem...
Pot ser d'estadal, no?
Bueno. Sí, dir, a l'extrem final del canal de Suez, a una banda hi havia els francesos i a l'altra hi ha els anglesos. Llavors, era qüestió de canviar a l'altra banda del canal i passar a les línies angleses. I amb aquestes van arribar a l'Índia i van travessar tota l'Índia en ferrocarril. Després van passar a Saigon i a Saigon tornaven a estar els francesos. A Saigon van agafar un vaixell francès i van anar fins al que avui en dia seria Vietnam. I aquest va ser el viatge. Llavors a Vietnam doncs va començar la cacera i van anar a regions més recòndites. Tot això ja estava organitzat, diguéssim, perquè ja era una tradició dels anglesos el fer aquestes menes de caceries safaris. O sigui, això ja era, ja hi havia... Matar un bou valia tant, matar el tigre valia tant, matar un elefant valia tant, que després ja hem vist que això també ha seguit, no?
Fins ara, sí, segueix.
Segueix, però en aquell moment doncs era una diversió per a aquestes persones i per això aquest senyor Emili doncs tenia el caprici, no? Hauria de tenir notícia. Van matar un bou, primer, amb aquest esquer, van fer una talaia, tot això els van ajudar doncs, els indígenes de la zona, que en deien els mois. O sigui, han dit els mois després de la invasió xinesa, n'ha dit mois d'aquests que eren els originaris, que ara estan en una mena de reserves, com els indígenes de Nord-Amèrica, etc. Perquè tota la península del Vietnam és una conquesta xinesa. No? Però llavors, en aquella època doncs, encara hi havia tots aquests pobles en actiu i van ser els que van ajudar amb tot aquest afer del tigre. I tot això doncs, ve a ser tota una aventura, que també s'explica al llibre, la principal aventura. També s'esmenta els viatges que van fer als altres llocs de l'Àfrica, etc. Però amb aquests, si Déu em dona força, m'explicaré més amb una següent novel·la, perquè...
L'esperem, doncs, perquè sí. Aquesta ens ha agradat molt.
Ah, sí?
I molta gent, sí.
Molta gent, sí, molta gent em felicita.
Molta gent ho diu, no?
Sí, molta gent m'ho diu. I és una sorpresa perquè, esclar, quan tu escrius tens dubtes, no?
Clar,
si
sempre.
Estàs fent el correcte, si agradarà, però sí que la meva intenció era que agradés, que enganxés. Poder parlar de tots aquests temes científics i documentats de la història d'una manera que fos plaent, no? Que no fos un assaig d'aquests d'història de la ciència, que la major part de la gent s'avorreix, no?, llegint-los. I llavors, doncs, mira, sí, la veritat, molta gent diu, m'ha encantat, però a més amb molt d'entusiasme, o sigui que estic molt satisfet. Sí.
Tu, per seguir les pistes del teu avi, Joan Baptista d'Aguilar Amat, anaves al museu a fer recerca, no? Com tu vas organitzar per fer-ho?
Qui em va parlar de que havia d'anar al museu a investigar, que hi havia un arxiu, va ser en Josep Maria Camarasa. O sigui, va ser tot un decurs, no? A la meva família no s'explicava res, no se'n volia parlar d'això perquè havia estat molt dolorós que desaparegués el meu avi el 36. La desgràcia que va caure a la família va ser molt dolorós i ja se sap que ningú volia parlar de la guerra, no era només la meva família. Ja fos morts d'un bàndol de l'altre, és igual, no se'n volia parlar. Però jo sabia algunes coses, clar, després hi havia a casa, hi havia una vitrina que hi havia alguns trofeus així de l'Àfrica i de l'Àsia, i el pare de tant en tant deia alguna cosa, també hi havia unes com diapositives de vidre d'aquestes que són en, com en tres, sí. Dos dimensions, que o sigui les poses en un lector de vidre,
sí, sí.
I veus, i llavors va ser la casualitat que jo vaig guanyar un premi de poesia, jo em vaig dedicar doncs mira, a explicar els meus neguits existencials amb la poesia i vaig guanyar un premi que era el Carles Riba, que estava promogut o subvencionat per Enciclopèdia Catalana. En el lliurament del premi o en algun moment relacionat amb el premi, amb l'edició del llibre, vaig conèixer Joaquim Maluquer i Sostre, que era un ornitòleg. I aquest senyor se'm va acostar i em va dir tu tens alguna cosa a veure amb Joan Baptista d'Aguilar Amat? I li vaig dir sí, sóc la seva neta. Ah, llavors es va exclamar molt, es va posar molt content, va dir el meu oncle, Josep Maluquer Nicolau, era molt amic del teu avi, perquè també era malacola, també era especialista en molós, i era molt amic. I has d'anar a parlar amb Josep Maria Camarasa, perquè precisament ha sortit aquest llibre sobre els 100 anys de la història
de la institució.
De la institució, i el teu avi surt a moltes planes, perquè és que té altres coses per ser fundador, amb tres més o amb uns quants més. I, doncs clar, sí que em va interessar, evidentment, no? No li vaig dir res al meu pare, i vaig anar a parlar amb Josep Maria Camarasa, que va ser molt amable. Bé, de fet, en Josep Maria recorda, que jo no recordava, però hi recorda, que en Joaquim Maluquer va fer que ens coneguéssim, Josep Maria i jo, convidant-nos a veure les pintures d'un dels modernistes catalans que hi ha al Liceu. Hi ha al Liceu, hi ha una sala, està plena d'unes pintures modernistes dels il·luministes catalans, i llavors allà es veu que es vam conèixer amb Josep Maria. Jo d'això, en veritat, no me'n recordava. Josep Maria sí. El cas és que després vaig anar a on treballava el Josep Maria, que era el departament de recerca,
sí.
i em va estar explicant moltes coses, em va donar el llibre i vam iniciar una relació. Em va dir, si no expliques tu aquesta història, no l'explicarà ningú. I ell tenia molt interès. D'alguna manera, tots els que m'anava trobant m'animaven molt a explicar aquesta història, perquè tothom que havia conegut la història sabia que havia estat una gran pèrdua. I alhora una cosa que s'havia ocultat una mica, no? Perquè per no remenar coses era més fàcil. I després, clar, les raons de la seva mort també eren confuses, no? Com també explico en el llibre. Per tot això, el més fàcil era obviar-ho, no? Però clar, quan vaig aparèixer jo a Catifa, doncs...
Sí, vas obrir la finestra.
Vaig obrir la finestra i llavors tot de veus volien manifestar-se per allà, no? I llavors vaig anar tibant del fil. Primer Josep Maria Camarasa i em va dir, ara has d'anar al museu. Vaig anar a parlar amb Francesc Uribe, que era en aquell moment, estem parlant de l'any 2000-2001.
Que també és, o era malacòleg.
També malacòleg.
Que s'ha jubilat.
I responsable de la curador de la secció d'invertebrats, com havia estat el meu avi. Per tant, ell coneixia molt bé tota la feina del meu avi. Llavors ell, doncs, molt, molt encantat, em va dir, mira, aquí tens una taula al costat seu i pots venir a mirar l'arxiu i tal. I em va ajudar a trobar, doncs, tota la informació i vaig estar anant allà, doncs, si no cada setmana, doncs cada dues setmanes, no sé, durant uns quants mesos, a buscar informació al museu. Que hi ha molta informació que no està reflectida a la meva novel·la, hi ha molta informació, però jo vaig seleccionar aquelles coses que a mi emocionalment em cridaven l'atenció o que em servien per construir la història, no? I així ha quedat. Però vaja, vull dir que el llibre és una mostra de moltes altres coses que hi ha i que hi ha molts altres personatges a investigar, no? Perquè, clar, el meu avi al museu tenia amics, adversaris, hi havia com dos bàndols al museu.
Els pots descriure un moment?
Crec que és interessant perquè sempre que la ciència va evolucionant, doncs es creen generacions que fan propostes noves, no? O sigui, no deixa de ser inherent a la ciència que es creïn oposicions generacionals o administratives o pressupostàries. El que passa que en aquest cas hi havia la guerra també, no? I la dictadura prèvia de Primo de Rivera, i tot agafava un tint perillós, com si diguéssim, no? Les rivalitats eren perilloses. Aquí hi havia dos bàndols, un era el meu avi, en Josep Maluquer, o sigui, els germans Maluquer, perquè també hi havia en Salvador Maluquer i Joaquim Maluquer, més paper tenia en Salvador que en Joaquim, però aquests, i altres, Codina, bueno, uns quants. Aquests els hi deien els col·leccionistes, despectivament, els hi deien així, els que van pujar una mica amb la idea de la nova facultat de biologia, els estudis més universitaris.
Sí, o d'història natural en aquell moment.
Una idea més potser, més deductiva, perquè potser els més inductius eren, o sigui, els que feien recollien mostres, no?, que eren ells. Llavors hi havia una rivalitat entre els universitaris i els col·leccionistes, sense que uns fossin ni més savis que els altres, ni viceversa. Els altres personatges que jo esmento en la meva novel·la com amics o com adversaris i que estan en el arxiu del museu, es poden investigar. Si algú...
No, estaria molt bé que algú recollís la teva torxa. Sí. Quan ell va desaparèixer, simplement un dia el van anar a buscar?
El primer que van assassinar, o van executar, o com li vulguis dir, va ser en Emili Joncadell. El 18 de juliol va ser l'alçament, no?, del Franco. Doncs el 19, com si diguéssim, o el 20, ja van matar en Joncadella. Primer perquè em sembla que ell volia fugir i se n'anava a l'aeroport a agafar un avió privat per fugir, perquè ell sabia que anirien per ell, perquè era pur capital i tenia, no negocis, però sí hi havia coses que ell sabia que estava implicat. Segurament recolzant la dictadura de Primo de Rivera, etc. No?
I corria risc.
Sí, corria risc. Que jo no he trobat cap implicació del meu avi amb tot el cap, ni una. Cap document, res que el vinculés amb res. El cas és que, ja et dic, el 19 així maten l'Emili Joncadella i la germana de Joncadella, que es deia Mercedes, va trucar al meu avi com a secretari perquè ella tenia por d'anar a reconèixer el cadàver. I llavors el meu avi, que era molt valent, entre cometes, i que tenia un sentit del deure molt acurat, i que pensava que ell no havia fet res i que mai ningú tenia res a retreure-li, perquè això era una constant, jo no he fet res, doncs va anar a reconèixer el cadàver de Joncadella. Estem parlant dels 20 de juliol, o una cosa així. Però amb ell no el detenen fins al 17 de setembre. O sigui, si pel vincle amb Joncadella l'havien de detenir, ja l'havien pogut detenir abans, no?
Sí.
Sí, aquí hi ha com una mica de... A mi m'ha fet rumiar tot això, no? I en el llibre es planteja la possibilitat d'una denúncia que vingués d'una altra banda. Es plantegen diverses línies de fuga, perquè jo no tinc proves de res, no? Però en una època tan convulsa podien haver passat moltes coses i jo d'alguna manera doncs, m'he plantejat quantes i com podien haver estat. Una és que l'associessin amb Juncadella durant aquests dos mesos que van passar l'estiguessin estudiant, investigant o el que podria ser. I una altra és que algú estigués esperant una oportunitat per fer una denúncia. Perquè també entre aquests bàndols que et dic, esclar, hi havia baralles pressupostàries importants, no? I per llocs directius, perquè esclar, els llocs directius manaven sobre els pressupostos, com ara, com sempre ha passat, sí. No? Llavors, el pressupost més alt era el de zoologia, perquè la zoologia demana no només els viatges i les caceres i tot això, sinó tura, no?, d'exemplars, sinó també la conservació, ja sigui dissecar, tot això és un procés llarg, costós. És molt més cara la zoologia que la botànica, i molt més cara la botànica que la geologia, i no tenen cap problema de conservació ni res. I el pressupost més alt se l'enduia sempre a la zoologia, i a partir d'aquí hi havia tensions, no? També sobre els espais, perquè estaven ocupant primer el Museu Martorell, que ara existeix.
La Ciutadella, sí.
Sí, a la Ciutadella.
Ara s'hi fan esdeveniments i alguna exposició.
Sí. Doncs primer estaven en allà, però se'ls va quedar petit, i el que després ha estat molts anys al Museu de Zoologia, que és el Castell dels Tres Dragons, que havia estat en principi un restaurant, aquesta part la van ocupar també de la Junta de la Institució Catalana d'Història Natural. I es van distribuir de manera que els de geologia es van quedar al Martorell i els altres van passar. Tot això amb noms i cognoms, etc., doncs està explicat al meu llibre. Totes les suposicions, diguéssim, que no és que jo busqui un culpable, perquè no em restituiria de res, però sí serveix doncs, una mica aquesta recerca una mica policíaca per plasmar tot el mapa, no? Per veure totes les coses que passaven, no només en el museu, sinó també doncs, amb les famílies i amb la societat. No? I, per exemple, doncs, el fet que el meu avi fos membre de la patronal de la Canadenca tampoc va jugar al seu favor, també era catòlic, o sigui, hi ha moltes coses per les quals el podien haver empaitat, no? Però també és cert que molts catalans van fugir i que ell no va voler fugir perquè pensava que no havia fet res i perquè crec que no tenia diners perquè se'ls havia gastat en el viatge aquest a la... i que no era una família burgesa adinerada, era una família burgesa menestral, tècnics, no? Vivien al carrer Sant Taló un rector Ubach, que vivia el meu avi vivia amb els sogres i que eren els Serafí Bofill i Isabel Sánchez, que eren els pares de la meva àvia Carme Bofill. Es va casar amb Carme Bofill i va anar a viure a la torre que tenien allà, mal, que va ser on el van detenir, aquesta torre de Sant Taló. El sogre del meu avi va morir el 33, era un senyor superrepublicà. La meva àvia tota la vida, fins i tot havent estat víctima, diguéssim, de la rereguarda republicana, seguia votant Esquerra Republicana, o sigui, era una família superrepublicana. Per això també, curiós el cas, no? El meu avi no podia haver-se casat i viure amb una família tan republicana si sí, ell hagués sí. estat enemic d'això, no?
Clar.
Es van casar al jutjat, no sé. Després van fer una cerimònia a la casa, catòlic. Això sí, érem... Però a banda d'això, vull dir, no hi havia, no li he trobat ni publicacions, ni testimonis, ni res.
Que el poguessin comprometre.
Que el poguessin comprometre.
El van trobar?
No. Llavors, clar, la tragèdia més gran va ser que mai el van trobar, no?
Fins
o sigui,
ara.
Que, fins ara, que no, encara no s'ha trobat. Vull dir, jo he donat... vaig anar amb el meu oncle, que ja no hi és.
Germà del teu pare?
Sí, el germà petit del meu pare. Amb dos germans vaig anar a que li traguessin mostra de l'ADN per veure si el troben en alguna fosa, no?, de les que estan obrint. I al moment encara no. O sigui, el 17 de setembre el van detenir. El van portar, deien, a la Tamarita, que hi havia una mena de comissaria, i d'allà el van portar a la Txeca de Sant Elies. Sí. I allà li van perdre la pista. Llavors, però hi havia gent que sortia d'allà i parlaven, no? Sí, hi havia aquest, hi havia l'altre. Algú que havia estat allà va dir, a mi em deixaven anar i en canvi el teu pare, li van dir el meu pare, no? El meu avi, l'afusellaven. Però també algú va dir, els volien deixar anar tots... Però llavors Franco va bombardejar Barcelona i els van matar tots en lloc, els van portar a Montcada en lloc d'alliberar-los. Perquè el van tenir 3 mesos, em sembla, també. O sigui, perquè tot això estem parlant, o sigui, el setembre, novembre, sentien coses d'ell, l'octubre, i novembre encara van sentir coses d'algú que sí, l'he vist allà dintre. 3 mesos el van tenir. Vull dir que si haguessin tingut una evidència, ja l'haguessin pelat abans. Vull dir que el van tenir perquè estaven esperant a veure si trobaven, si trobaven, i sembla que els deixaven anar, perquè ja no trobaven res, i va i Franco va bombardejar, i llavors van represaliar.
Mala sort.
Sí. Es veu que Montcada, això m'han dit, bueno, hi ha un estudi a la Biblioteca de Montcada, que encara no l'he pogut veure perquè està custodiat, no sé què, però hi ha una investigació sobre els morts de Montcada, perquè a Montcada hi ha una fossa comuna que no han obert, que hi ha 700 persones, diuen. Sí. Clar, van obrint fosses que són més fàcils d'obrir, diguéssim.
700 persones.
I també es van buscant els represaliats pel Franco, que van ser molts, 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 molts. Vull dir, jo amb tot això mai no he volgut dir que Franco ho havia fet bé, vull dir, en cap moment.
Ah, no.
Vull dir, clar,
no, això
Franco
es desprèn.
Va matar 150.000 persones, però 55.000 van morir en la rereguarda republicana i també eren persones, no? Alguns tindrien coses a veure, ja estic dient que Emili Juncadella, no dic que estigués bé executar-lo, però hi havia motius. Per exemple, amb el meu avi no hi havia motius, saps? I no va tenir un judici just. No?
Cap argument, trobar-li cap qüestió negativa, no?, contra la revolució.
Clar. En aquest sentit, doncs, també estic contenta i m'ha costat molt arribar a explicar-ho d'una manera totalment neutra i justa, no?, em sembla, però també em sembla que puc representar amb aquesta història aquestes 55.000 víctimes també, no?, que també mereixen, no?, diguéssim, ja els morts ja són tots sants, no?, i va ser una època molt convulsa, que amb la perspectiva que ara tenim i veient el que ha passat també a la Unió Soviètica i tots els partits, tots els països que van optar per aquesta via, doncs que també era una altra dictadura, no? Ah, llibertat, llibertat.
Hi ha molts desapareguts també a la Unió Soviètica.
Clar.
Què t'agradaria que la gent recordés d'ell, de Joan Baptista d'Aguilar Amat?
Ui, aquesta pregunta és emocional, perquè,
sí,
clar, jo no l'he conegut. Mm. Llavors,
però has conegut la seva obra.
He conegut
la
seva,
vida en bona part.
Crec que era una persona pacifista, perquè hi ha un dels articles, que també s'esmenten aquí, no?, que parla dels ratpenats i comença dient: si els nens de Sant Pere, en lloc d'agafar un ratpenat i cremar-li la boca per veure com xiscla, si fixessin, veurien que té unes ales amb uns dits, no sé què, no sé quantos, no? O sigui, que el primer que fa és criticar les pràctiques violentes.
Tio, surt el naturalista d'ell, no?
Clar,
observa.
Observa i coneix, en lloc de buscar una diversió cruel i sàdica, no? Crec que aquest és l'aspecte útil de la seva mort, que si poguéssim veure que coneixent cultura, altres cultures, altres maneres de pensar, simplement doncs, dedicar un temps a conèixer...
Tots més feliços seríem.
Sí, seríem més feliços, la pau no seria tan fràgil, no? Amb unes ganes de conèixer més que no de jutjar i del domini. O sigui, d'alguna manera, tot el meu llibre parla una mica d'això, no? També plantejo una mica les guerres com a un territori de la testosterona, perquè tota la història és molt testosterònica. O sigui, jo he posat un capítol, una part, la sisena, en què parlo d'una dona, però que me l'he rescatat, no és inventada, me l'he rescatat de l'arxiu familiar. Sí, m'he inventat el personatge, que és la Raimunda Vergés Rissa, que era la filla d'un veterinari a Lleida, i rescato aquesta figura perquè hi hagi una dona. Perquè és que tota la història, no només aquesta, totes les històries sempre s'expliquen des de les batalles, les guerres, els capitans, els generals, etc. Tota la història és totalment masculina. Llavors, doncs, això, bueno, la cohesió, l'algoritme és que als homes els agrada molt la guerra, no?, la competició, i potser el naturalisme és una mica també l'observació. I que ningú trepitja ningú, o que... Mira, també hi ha una cita del Xirinacs en aquest llibre que diu: la força és energia potencial, o una cosa així, no? Diu, però la violència és quan la força trepitja la força de l'altre. Sí. Llavors, amb una mica d'observació, doncs potser hi ha lloc perquè tothom desenvolupi, no?, la seva part, no? A veure, no vull sentar cap càtedra, però m'has preguntat què t'agradaria que passés del teu avi. Ell, com a persona, sé que era molt pulcre en les seves descripcions, en com s'havia de posar la terminologia correctament, l'escrivien de tot el món perquè identifiqués un exemplar, o sigui, era una persona que treballava molt per l'especificació, i l'especificació és una part del conèixer, que després també hem vist que de vegades els noms s'han de canviar, o que els noms també són una...
És una altra via.
és un altre, o sigui, no es queda només en posar el nom, després això té un altre recorregut, però primer de tot diguem les coses per un nom, no? Perquè puguem parlar, no? Llavors sí, crec que aquesta tarannà pacifista d'observació i de comunicació d'una persona que parlava tants idiomes, no? Doncs m'agradaria que el meu avi es recordés així, i no com s'ha pogut pensar que era una persona de dretes, un fatxa, etc. No? Perquè no, jo no l'he vist així quan he fet la recerca, de cap manera. El que sí que és veritat és que hi tenia un germà que també el van matar a l'agost del 36, que era notari a Tremp. Clar, això és molt típic. Els nacionals mataven el mestre, no?
Els mestres. I els altres.
I els altres mataven el capellà i el notari. O sigui, no té misteri, això. Aquesta mort no té cap misteri. D'allò que jo amb el meu avi penso per què el van matar, del meu besoncle, no puc dir per què el van matar perquè era notari, punto. Aquest senyor que vivia a Tremp, hi havia una força molt important del Somatén. Els Somatén són aquests del Via Fora, que és una mena de també organització militar que va per les seves, i que és molt catalana, o ho semblava, perquè no espera la comunicació oficial, sinó que és una reunió com de veïns, no?, que diu, si ens ataquen o que sigui, doncs nosaltres lluitarem, no? I llavors eren molt forts a Tremp, tenien un escut i tot. I totes les persones que tenien una arma eren convocades a ser membres del Somatén. I és possible, perquè no estic segura, que el meu besoncle notari, Enric d'Aguilar Amat i Benús, fos membre del Somatén, també. Dic això perquè hi ha una web que posa una foto del meu avi i parla dels germans Aguilar Amat. Però jo els he escrit allà amb els comentaris, dic, escolta, no heu de posar la foto del meu avi, heu de posar de l'Enric. El que passa és que jo no tinc fotos de l'Enric i no en té ningú. No sé què ha passat amb aquest home que està... no n'hi ha. Bueno, perquè van cremar la casa. I dic, perquè el meu avi, que jo sàpiga, que no tenia cap mena de vinculació amb això. És que això també, les relacions familiars de vegades també et demanen a la contra, no? Si tenies un germà que feia no sé què, doncs tu suposava que havies d'estar d'acord. No penso que el meu avi estigués sent com era amb el que feia o amb les coses que podia fer el meu besoncle. Que és tot una hipòtesi a partir d'aquesta plana, que és una plana que no m'agrada, perquè ja el que ha fet la plana es fa dir no, sense nom, o no name. Dic, a veure, posa el teu nom, no? Si tu dius alguna cosa i tens dades, posa el teu nom. Sí. Els meus comentaris no em contesta. Pues treu això, perquè has de posar això. És que internet fa mal, també.
Sí, sí.
I si prens la internet com la veritat i no veus qui ha fet la plana, ni amb quin criteri, ni res... Clar,
I que si s'amaga no és una font fiable.
Això mateix, és una persona que s'amaga i que no respon, és que no té bones intencions. No, almenys no les té transparents.
Vols afegir alguna cosa més, Anna?
Bueno, no, jo et podria dir, perquè si no ho deies tu, que penso que molta gent diu que el llibre enganxa perquè jo m'hi he esforçat molt en la part literària, no? En què realment la narració progressés sense que poguessis avorrir-te, no? I res, doncs a partir d'aquí t'ho deixo.
I és així. És així perquè jo he llegit el llibre, sé d'altres persones que l'han llegit, l'he deixat i me l'han tornat dient-me, te'l torno perquè me'l vaig a comprar, perquè m'ha enganxat. Això passa. És a dir, que recomanem als oients que amb aquest tastet que tenen de naturalistes morts, d'Anna Aguilar Amat, s'animin a comprar el llibre de Pagès Editors i s'ho passaran bé. Fa pensar molt que hi ha tot aquest procés tan dur de la història que vam passar, però val la pena llegir-lo. Naturalistes morts, d'Anna Aguilar Amat, Pagès Editors. Ho deixem aquí?
Sí. Bueno, si pogués afegir que hi ha gent que m'ha dit, m'ha fet riure, m'ha fet plorar i m'ha fet pensar.
És això.
Vull dir que hi ha sentit de l'humor, també, no és només tràgic. I després hi ha una persona que és l'Helena Morena Alegret, que és periodista, d'Underrocks, i llavors ella també va fer una presentació i va dir una cosa que em va agradar molt. Em va dir, és el llibre que tota la vida he estat buscant.
Ah, mira, que bonic.
I molt maco, va arribar molt al cor, sí, perquè diu, jo he estat veient aquesta polarització de la societat i no sabia com atacar això sense ser polar, no? Sense polaritzar. I tu ho vas aconseguir. Llavors, mira,
doncs l'enhorabona, Anna.
Sí, moltes gràcies.
Ho deixem aquí?
Sí.
Doncs et donem moltíssimes gràcies, Anna, per haver vingut, especialment perquè no està gaire fina. De què no fem l'entrevista perquè surt d'una malaltia?
Ja se'm nota la veu així una mica agafada.
Sí, una mica estranya, sí. Per això crec que ho havíem d'explicar.
La gripa que té tothom. Ara. Sí,
sí. Doncs gràcies, Anna Aguilar Amat. Moltes gràcies per als nostres oients. Us esperem d'aquí a dues setmanes amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVox, ja sabeu que du dues os, al blog fenomensnaturals.net i a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. S'acomiada Cristina Junyent, avui a la taula de so, i també us parla. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.